pel que fa al finançament, fins i tot, i que també mencionava ara el Jofre, han estat, si no m'equivoco, 24.000 milions només aquesta missió. I pensem, per exemple, en 10 anys, en 10 anys, 10, de fet 15 anys, pensem que cada any només l'exèrcit nord-americà, o diguem, tot, la despesa en defensa, són 900.000 milions cada any. Per tant, em sembla una fracció que, fins i tot amb la col·laboració i l'eficiència que porten Blue Origin i SpaceX, per exemple, amb la reutilització de coets, etc.
Sí, això sí que doncs, ha sigut la marca de la casa d'Elon Musk, doncs, de fer servir el mateix coet una altra vegada i una altra.
És de les poques notícies que em semblen totes bones. O sigui, ho miris com ho miris, em sembla una bona notícia.
Marc, bona notícia també perquè ha anat molt bé l'enlainament.
Sí.
Només faltaria. Sí, amb el que estàveu explicant, i fins i tot el que estem veient, aquesta operació tan complexa, que fins i tot estem parlant de diverses missions, de que no arribarà fins al 2028 a tocar la Lluna, encara poses molt més en valor pels que som neòfits en aquest tema, el que va passar fa 50 anys. És a dir, que amb aquella ciència molt menys desenvolupada que avui en dia hi hagués l'Apolo 13 pogués allunyar, és una paraula que m'agrada molt, que ara volia comentar, allunyar a la Lluna, t'adones de la importància que va tenir aquella missió.
I respecte... abans, perdó que talli, abans el Maiol Roger deia que aterrar és correcte, eh? Sí. Li podem dir aterrar a la Lluna.
Sí, però m'ha agradat molt allunar.
Sí, eh?
És que fins i tot venint cap aquí, us estava escoltant en Maiol, les paraules del dia, deia allunar. He buscat, dic, en el Termcat, i m'ha sortit un altre, que és amartar.
Ah, caram.
Ah, que bo.
Que és
clar.
Aterrar a Mart, molt més complex que la Lluna, en aquest cas, i per tant, realment, com deia l'Ignacio, tot són notícies bones i des d'un punt de vista sociolingüístic aquesta paraula allunar m'agrada molt més que aterrar. I fins i tot amartar. Per tant, aquí, un punt a favor d'en Maiol, si realment ho ha buscat. No sé si ha estat ell o els guionistes. Pregunto. No, no sé si ens està veient, però és igual. Està la peixera.
El veig així. Pregunta al Marc si ho has buscat tu o ho has fet buscar algú, Maiol. A veure. Sí. Sí.
Diu que ho ha buscat ell.
Ell diu, ho ha buscat ell, però amb l'ajuda de la Marta Xufré, de l'equip del programa.
Aquí els èxits s'han d'explicar tots.
La Marta, no?
Sí.
A Marta.
Vinga.
Sí, però estem molt irònics. Però no ho ha dit, a Marta.
Falta la Pascal, eh?
Sí, i encara no he saludat a l'altra Marta. Però,
a Marta no ho han comentat, és d'acollida pròpia. Aquí m'aporto jo l'èxit. I després el que comentàvem, aquesta guerra, no?, que sempre vol portar Donald Trump en el seu... en el seu espai, és cert que ara per ell això no és el més important, evidentment, està tot enfocat cap a l'Iran, però també té aquesta manera d'intentar guanyar la Xina, perquè la Xina està parlant d'arribar al 2030, ja està parlant del 2028, i amb aquest poc màrqueting que estàvem qualificant de la Xina, com deia en Jofre, aquesta feina de formigueta. I per tant, veurem qui acaba imposant-se, perquè el tema que comentàveu abans, la col·laboració pública o privada, sobretot als Estats Units, és molt important, i ara mateix les relacions entre Trump, Bezos i Elon Musk, en qualsevol moment, ja estan dinamitades, i en qualsevol moment, sé que això és negoci, i sé que hi ha diners, i per tant, en aquests casos, les relacions es dinamiten poc. Però veurem si acaben arribant a bon port, o al final aquesta feina de la Xina, mica, acaba superant els Estats Units.
Marta, com ho veus?
Us parla algú que encara en sap menys que de gent Jofre, soc amateur, jo per sota, diguem-ne, perquè en fi, no és el meu tema, però sí que algunes coses. La primera, quan Trump es va presentar a les eleccions, una de les coses que deia, a part del seu eslògan, no?, de tornarem a fer Amèrica gran i tal, és que en qualsevol àmbit els Estats Units recuperava el lideratge, no? Llavors, jo l'ho d'ahir també, evidentment, això és una aposta a llarg termini, no? Vull dir que no la fa ell, però també la llegeixo en aquests termes, i segurament Donald Trump, deia Marc, que només està per Iran, cert, però sobre això, evidentment, hi té l'ull posat i ho farà sortir a totes les seves intervencions i tots els seus discursos, perquè al final aquí hi ha aquesta lògica de batalla soterrada, no?, amb la Xina, amb Rússia, amb Europa, i mentre passava això ahir, també ell deia que s'estava plantejant molt seriosament sortir de l'OTAN, que no és poca cosa, no? Aquest matí llegia una notícia que el Mark Rutte, que és l'actual secretari general de l'OTAN i que va ser primer ministre dels Països Baixos, havia quedat així com entre trist i tocat, perquè aquest senyor s'ha esforçat moltíssim a caure-li bé a Donald Trump, i ara, doncs, ja veurem què passa, i això també l'ha posat en una tensió important amb els seus socis, amics i col·legues europeus. Per tant, jo diria que allò d'ahir evidentment també té totes aquestes derivades. L'altra reflexió que volia fer és sobre com de lluny hem anat, no? És a dir, per primera vegada veiem retransmès, no en directe, perquè això ja ho havíem vist, però amb un nivell de detall, malgrat aquest realitzador i els negres i tal, però amb un nivell de detall extraordinari, perquè la tecnologia ha avançat moltíssim, i jo no sé vosaltres, no? Però ahir veient-ho, que confesso que després ho he vist una miqueta més en diferit també, home, prens consciència de lo petits que som, però de lo grans que ens hem fet, en el sentit de com hem aconseguit avançar des d'un punt de vista tecnològic, no, per poder-nos plantejar el que ens estem plantejant, no, que és posar una base allà, encara que sigui robòtica, però haver aconseguit l'autonomia suficient per poder-ho fer, haver aconseguit, no? Doncs jo penso que això, des d'un punt de vista més de civilització, doncs també ens ho hem de dir. I m'ha inquietat una mica, no perquè no ho sabés, sinó per la manera que ho ha explicat la persona que heu entrevistat, no? Deia, home, el tema de la competència, no? que veurem, no? en un futur, que és un futur molt proper, clar, al final el sector privat, evidentment, avança, i de quina manera, però quan hi ha una lògica de competència molt ferotge en un espai, mai millor dit, en què hi ha molta desregulació, això ha passat també, no? Passa a l'Antàrtida, passen aquestes zones no conegudes, etc. Doncs imagineu-vos a l'espai, això ens torna a posar en una lògica de competència tan ferotge que aquí, evidentment, haurem d'estar al cas també, no? Perquè si no, ja sabem qui perd, que són sempre els més petitons, no?
Ara que la Marta parlava de Donald Trump, mentre pràcticament a la mateixa hora, o poc després, vaja, mentre hi havia aquell llançament de l'Artemis 2 des de la NASA, des de Cap Canaveral, el president dels Estats Units feia aquest discurs adreçat a la nació, on no hi ha hagut cap gran novetat, diguem-ne, no ha fet cap gran anunci, més enllà de dir que en 2-3 setmanes la guerra ja hauria d'estar acabada, però sí que ha fet alguna d'aquestes afirmacions, que és veritat que Donald Trump ja ens hi té una mica acostumats, però tot i així criden l'atenció com aquesta.
We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks, we're going to bring them back to the Stone Ages, where they belong.
Clar, els tornarem a l'edat de pedra, que és on han de ser. Donald Trump, en referència a l'Iran. Ignacio.
Doncs, mira, primer el que ens ha de sorprendre aquesta retòrica és que és canviant, constantment canviant, perquè no fa tant l'últim discurs que va donar, no era un discurs, era com una roda de premsa, sí. Deia que no estaven en guerra amb l'Iran. De fet, la intervenció se suposa que per no ser una guerra ha de cobrir-se de l'excusa de la desactivació de l'arsenal nuclear o de la capacitat de desenvolupar armes nuclears, perquè si no necessitaria l'autorització del Congrés, cosa que no en té. Però en el mateix discurs ell mateix també deia que no estava en una guerra però l'havien guanyada, per exemple, no? En aquest cas, l'expressió, diguem, bomb them to the Stone Ages és una cosa que és relativament popular dins de la cultura americana. Tampoc ens ha de sorprendre aquesta intervenció ja, diguem, estranya a qualsevol tipus de decència o a qualsevol tipus de no sé com dir-ho, de delicadesa dins de les relacions internacionals, fins i tot delicadesa militar, fins i tot precisió militar. I tampoc ens hem de creure, jo crec, aquesta idea permanent de això durarà 2 o 3 setmanes, perquè porto un mes dient que durarà 2 o 3 setmanes. Per què? Perquè dins de l'imaginari americà, nord-americà, les guerres que s'allarguen més temps del necessari es converteixen en totes Afganistan. No? La guerra que va durar 20 anys, la guerra que va durar massa temps i ens va sortir malament, van morir americans i ens vam gastar un trilió, pensant als americans, un trilió en aquesta guerra. Però si anem, per exemple, en els últims contractes que ha licitat l'administració, el Pentàgon, l'administració Trump, són per valor més o menys de 200.000 milions, només dedicats a la guerra d'Iran.
Això, sí, sí.
I calculem, també més o menys, que s'estan gastant uns 2.000 milions al dia. Per tant, el que ens dona, pel boc gros, és que ells preveuen, o el Pentàgon el que preveu, és una guerra que en realitat s'allargarà a uns 2 o 3 mesos més, amb un problema que tenim des del principi, que és no sabem quin és l'objectiu, perquè diguem, l'arsenal o l'estructura nuclear americana ja estava desactivada. A partir d'aquí, quin és l'objectiu? Assaltar amb les 50.000 tropes que acaben desplaçar, assaltar l'illa de Kark per tenir el control del subministrament de petroli, és alliberar l'estret d'Hormuz, que no està tancat, vull dir, no és que hi hagi una força, un retén militar allà, però és posar com una espècie de corredor militaritzat a l'estret d'Ormuz? No ho sabem, no ens ho explicarà, i si ens ho explica, canviarà d'opinió en mitja hora. Aquest és el problema, o un dels problemes.
Sí, el problema que tenim amb el president dels Estats Units és que, ara vaig a dir una barrabassada, però si tu tanques els ulls i et diuen Donald Trump era un dels que estava a Cornellà al Prat votant, dient musulmana el que no vote, doncs home, de tots els presidents dels Estats Units que hi ha hagut,
creure.
És de l'únic que diries que podria passar, no? Perquè realment jo crec que aquest senyor no guarda les formes en res, ni diplomàtiques, ni polítiques, ni morals, etc etc. Però sobretot, a mi el que em fascina són les contradiccions. Algunes les ha apuntat l'Ignacio, una altra. Aviam, en què quedem? O estan en l'edat de pedra, o tenen disponibilitat de crear armament nuclear. Les persones o civilitzacions o governs que estan en disponibilitat de crear armament nuclear, tontes no són. Vull dir, deuen estar bastant lluny de l'edat de pedra, no? Si tenen la capacitat de disposar d'aquesta tecnologia. I per tant, estem parlant d'una persona que tot el que diu, tot el que fa... l'altre dia va dir que està molt d'acord amb el nou règim. És a dir, fem veure que ja els nous ayatolars ja són una altra cosa respecte als que hi havia, el nou règim. I que gràcies a que hi ha aquesta nou tarannà, doncs de seguida podran arribar a un acord. I fa dues hores diu que els colpejarà com mai en les pròximes dues setmanes. Per tant, tot això fa saltar pels aires. A banda que passa una altra cosa, els mercats ja no se'l creuen. És a dir, tu dius que això s'acabarà i ja no baixa tant el petroli com abans baixava, i dius que continuarà i tampoc puja tant. Vull dir que realment doncs posa els pèls de punta.
Marc. Sí, avui s'esperava que era el primer discurs en obert després de la seva intervenció, a banda de les rodes de premsa que havia fet, després de la... de l'inici de la guerra de l'Iran, i s'esperaven moltes notícies. La veritat és que, a banda del que estem destacant de l'edat de pedra, n'hi ha hagut poquetes, perquè els mitjans tots destacaven, els americans, que no ha posat cap límit, ha dit dues o tres setmanes, i fins i tot ha arribat a demanar paciència en els seus ciutadans, recordant que guerres com la Guerra Mundial, la de Corea o la de Vietnam van durar anys i anys i anys, i aquí només en porten 32. Per tant, venia a dir, tranquils, això s'allargarà, com deia l'Ignacio. Ell parla, Trump, de dues o tres setmanes, l'Ignacio deia dos o tres mesos, vés a saber quan. També és cert que la seva economia, l'economia mundial, se'n va ressentint, la dels Estats Units també, sobretot amb el preu de la gasolina i dels aliments, però també els hi deien als americans, un altre cop, tranquils, que la declaració de renta us tornaran diners. Per tant, contraposava aquestes dues situacions, i després també internament té una gran contestació del seu moviment del MAGA. Recordem, i se n'ha parlat, que durant campanya va prometre que faria gran als Estats Units i que no intervindria en nous conflictes militars, que acabaria els que estaven existents, però que no n'obriria de nous. N'ha obert a Gaza, donant suport a Israel, n'ha obert aquí, i vés a saber els que vindran.
Venezuela
amenaçant Cuba, tot i que Venezuela va ser una operació llampec, però és cert, va ser una intervenció, i amenaçant ara, com deia, Cuba. I, com dèiem, és que no sabem què vol als Estats Units en aquesta intervenció militar. Israel té molt clar. Israel és d'aquells països que té molt clar el que vol. Ja veiem també com està assaltant el Líban i, per tant, vol controlar des de fa anys i anys històricament tota aquella zona. I Estats Units, juntament amb Israel, ha dit entro, en teoria, perquè vull acabar amb tot l'arsenal químic i terrorista que té aquest país, però... de moment no veu ell com acabar la guerra. I la guerra s'acabarà quan Donald Trump digui s'acabi i ell dirà, he complert els meus objectius. Farà un discurs.
Sigui veritat o no.
És igual, farà un discurs. Ell i els seus spin doctors diran, ja no m'atacarà més en 30 anys. M'ho estic inventant. I a partir d'aquí dirà, he guanyat i acabo la guerra. Marta.
Sí, en Jofre deia una cosa que deia, en el fons, diu, potser els mercats ja no se'ls creuen. No ho sé, però aprofitant aquest argument que ell diu, és a dir, jo crec que Trump ha aconseguit el que sí que volia, que era fer-nos saltar pels aires tot el que és l'ordre internacional, no?, i les institucions establertes just després de la Segona Guerra Mundial, no? És a dir, recordeu que en el primer mandat seu fa saltar pels aires tota la relació amb Nacions Unides, la deixa absolutament per res, etc. No? Ara no sé si em falla la memòria, però crec que es retiren també de la UNESCO, és a dir, es retiren d'algunes d'algunes institucions vinculades
a l'OMS.
Perdoneu, exacte, de l'OMS, etc. Però ara ja no parla tant d'aquesta, diguem-ne, que és Nacions Unides perquè ho tenen per res, i doncs, fixeu-vos, jo insisteixo en el que comentava abans de l'OTAN ahir perquè em sembla bastant rellevant. Jo la sensació que tinc és que sí que sap què vol i que juga, i que hi ha una cosa que li encanta, no? que és fem una mica el símil de jugar als Playmobils, no? Jo tinc la sensació que aquest senyor amb les seves mans grans, no? Senzillament va movent peces i va movent clics i va movent petites figuretes el món als peus, en el sentit de que Europa ja s'ha demostrat vulnerable, tot i que jo crec que no té la partida perduda ni molt menys, i potser aquesta situació ara més crítica que estem vivint doncs ens pot ajudar, no?, a rellençar una mica la fortalesa de les institucions europees. Això per una banda, és veritat que no tant Rússia, però sí la Xina, doncs es miren als Estats Units de tu a tu, i això és clarament alguna cosa que ell fa veure que no és res, però que en el fons segur que la tenen en compte. Però bueno, el personatge té una iniciativa, i sobretot el mal que fa tot això és que el seu missatge és: escolta, jo faig el que vull amb el món, perquè ja està bé de tota aquesta casta, no? Perdoneu, de tota aquesta colla que ens han tingut aquí distrets només mirant per ells, i que al final han fet que el món sigui un lloc pitjor, i jo el faré un lloc millor a la meva manera i de forma tan histriònica com pugui, perquè us adoneu que hi ha una altra manera de fer-ho, que és la meva, no? Clar, això, el missatge és espantós, i per això hi ha, bueno, tots aquests partits d'extrema dreta, hi ha una part segurament finançats per tot aquest món, però que al final es queden enlluernats i volen projectar aquesta idea de: aquí ho arreglarem tot, ho farem a la nostra manera, i tot això no és tan difícil com diuen, sinó que només és una qüestió de voler-ho fer. I si em deixes, Freddy, només
sí,
30 segons.
Sí, exacte.
Sí, o 20. Diu el Marc, diu, home, diu, ell es va presentar a les eleccions dient que ell res a fora, no?, i que la política exterior res, i en canvi segurament, si fem una ullada als darrers 10 presidents dels Estats Units, segurament ens adonarem que Trump és dels més posats en política exterior. Per tant, queda claríssim que aquest senyor, una cosa el que va dir en campanya o no va dir, i l'altra és el que realment fa, i el que fa és una mica el que vol, i també el que, com es lleva cada dia, no?, en funció de com ha dormit. No?
Un quart i dos minuts de 10, una mica de publicitat, i de seguida continuem amb l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb Marta Pascal, Marc Bataller, Jofre Llombart i Ignacio Rigau.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Els nostres 5 quilos de patates de primera estan a només 0,79 al quilo.
Un 33% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin. Llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
40 anys. Més de 30.000 cançons.
Bueno, vam obrir camí cantar rock d'un català, no?
No és mai un camí de roses. Necessita una gran dosi d'il·lusió, de voluntat, d'imaginació.
Cap altra discogràfica catalana ha reunit tanta història.
El que havíem de fer era avançar-nos al moviment que havia de venir.
Un tio amb tanta visió i que aposti per xavals com nosaltres, que som quatre desmanegats fent música, és molt guai.
Pick Up, 40 anys creant espai musical català. Dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Hem estat contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguin efectius davant.
Avui, a partir de 3:45, Žalgiris-Barça.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
I l'altre gran tema de les últimes hores, i feia referència al Jofre, és, evidentment, els crits islamòfobs que es van sentir a l'estadi de Cornellà al Prat en aquest partit entre la selecció espanyola i la selecció d'Egipte. Les últimes hores han estat marcades, bàsicament, per condemnes no unànimes, però sí pràcticament generalitzades. L'extrema dreta ha fet el que fa en aquests casos, però condemnes molt àmplies i, fins i tot, amb alguns interrogants que encara no s'han acabat d'aclarir, si és... si va fallar alguna cosa del protocol, perquè ahir el propi conseller d'Esports ens ho deia, que s'hagués hagut d'aplicar molt abans, s'hagués hagut de fins i tot aturar el partit, cosa que no va passar. Sí que es van enviar missatges per megafonia i el videomarcador demanant als que feien aquests crits que paressin, però poca cosa més. I després hi ha si això és organitzat o no, perquè ahir parlàvem amb l'Esteban Ibarra del Moviment contra la Intolerància, que ens deia que sí, que això està organitzat, que això està muntat, que en té constància, i que això amb les càmeres dels estadis s'hauria de mirar qui ha començat aquests crits, i a partir d'aquí prendre mesures. De fet, la Fiscalia és el que està investigant. Vull dir que no és un primera vegada que parlem d'això, Jofre, però si és d'aquestes vegades que està tenint un cert impacte. Aquí que tenim les televisions, veia ara mateix el comunicat de la Minya Mala a l'Sky News i totes aquestes històries.
Home, és proporcional al ressò que té. És un partit, per bé que amistós, internacional de la selecció espanyola, per tant, organitzat per la FIFA directament, amb bona part de les estrelles. És a dir, hi havia, evidentment, que aquí hi havia Lamine Yamal, hi havia Olmo, hi havia... etc. Mm. Però, escolta'm, que a Egipte hi havia Marmoush, hi havia Salah. Hi havia grans estrelles mundials. Vull dir que elles també van ser ofeses. Tot plegat és un despropòsit, una cosa absolutament condemnable, i sembla mentida que el 2026 encara s'hagin de sentir crits així apel·lant directament a un col·lectiu pel simple fet d'existir. És que no té més. És a dir, tu no em caus bé i qui no voti no vull que sigui jo. Bueno, doncs és una cosa de mal gust, discriminatori, humiliant, etcètera, no? Però bueno... diguéssim que s'ho han buscat a pols, doncs aquí tenen els resultats.
Dèiem ara aquestes declaracions que ens feia ahir el conseller d'Esports aquí al matí de Catalunya Ràdio, dient que s'hagués hagut d'actuar abans. A més, el conseller, que a part d'havia jugat professionalment a l'esport, al bàsquet, estava a l'estadi.
S'hagués hagut d'avançar el que es va fer la segona part, seguríssim. Aquests protocols s'havien d'haver activat des del primer càntic, després de la xiulada de l'himne, doncs el primer càntic tan greu que va sortir, i després, si hagués continuat, segurament s'hagués hagut de parar. Jo crec que això ha de ser contundent amb aquests actes.
Destaco això perquè, Marta, amb el que sí que s'havia avançat és amb un protocol molt fixe i molt marcat de què s'ha de fer en el cas d'aquestes circumstàncies, quan hi ha insults entre jugadors, quan vist en el cas de Vinícius, per exemple, o quan hi ha insults per part dels aficionats. I aquí sembla que no es va fer del tot bé. Es va especular fins i tot, potser l'àrbitre, com que era de fora, no ho va entendre. Però vaja, aquí hi ha un protocol que s'hauria d'haver estat seguit.
Sí, el que passa que el protocol requereix que l'àrbitre l'activi o que l'àrbitre doni la senyal de que s'està produint aquella circumstància, i com que això no va passar, doncs aquí tenim el mateix problema. Segona cosa, jo sobre aquests temes, clar, que al final sempre acabem parlant, no? Protocol, estratègia a seguir, etc. Aquí segurament és on se'ns cola en aquests personatges que senzillament diuen que les normes tant ens fan, no? Si volem cridar això, doncs ho cridem. I no tenen, és a dir, que no tenen cap mirament ni tenen cap angúnia respecte a l'impacte que pot tenir el que diuen, no? Perquè realment, clar, algú deia, no? És que això segurament està preparat i trobarem, hòstia, evidentment tot això tan ben organitzat i tan ben preparat, perquè en el fons és molt fàcil fer-ho. És com dir-vos, és a dir, jo tinc la sensació que això ara és com buscar una mica una agulla en un paller, no? No tinc clar que només sigui un tema de protocols. Jo crec que hem d'avançar en alguna cosa més. Hi ha un tema de quin tipus de multes i de quin tipus de càstig o penalització tu reps en situacions així. I ho sento, però l'àrbit això ho ha de parar. Perquè, si no, és el missatge que estem donant, en el fons és també de... sí, ara com que s'ha generat merder, no? I tothom fent el post, el tuit o a X, tothom sí. Dient, però tothom anant totalment a remolc, i una altra vegada t'han passat la mà per la cara, no? I en el fons segur que hi ha uns quants que estan rient a la nostra salut, dient, oi, els hem tornat a muntar un lío, hem tornat a dir el que volíem dir, i aquí no passa res, i mentrestant aquests bons senyors i senyores van parlant de protocols. Jo crec que això també ens hauríem de fer mirar una mica, eh?
Marc.
Sí, veurem com queda Espanya amb el Mundial 2030,
clar,
que organitza en Marroc. Recordem-ho, que ja s'està debatent què pot passar, perquè no estàs insultant a la gran majoria de la població marroquina. Evidentment que s'havia d'aturar el partit, ho vam veure en el partit de Vinícius contra el Benfica, fins i tot també a la Lliga Espanyola fa poc també es va activar un protocol del partit contra l'Elx amb l'Espanyol, i per tant no hi ha gaire excusa de dir que l'àrbit no ho va entendre, perquè allà també hi havia un quart àrbitre, i si no la gent de la federació havia de dir: Espanyola, parem el partit i aturem-lo. És cert que es van fer missatges per megafonia, que és el que es fa sempre, és allò senzill. I el gran problema no és que només trobem en els camps de futbol aquests tics racistes, trobem tics homòfobs en càntics, per exemple, quan Pep Guardiola va al Bernabéu es queden molt de tics homòfobs. També trobem tics de catalanofòbia. Fa poc, aquest diumenge, en el partit de l'Europa, el porter de l'Algeciras va dir-li a l'afició: os moriréis españoles, o certs crits que se senten en diversos camps contra Catalunya. I, per tant, s'ha d'actuar. És cert, la Marta diu, no n'hi ha prou amb els protocols, segurament, però els protocols el que han de ser és més d'usos. I en aquest cas, pares el partit, atures un moment tot aquell ambient durant 10 minuts, continues, i si continuen els càntics, el partit se suspèn. I ja està. I tothom cap a casa, i segurament molt de cops no es fa aquesta situació de suspendre el partit per por a la seguretat. És a dir, què passarà amb l'afició quan jo els dic, ara us aneu cap a casa. Però és que si no ho fem, continuaran, i repeteixo, els missatges que es donen per megafonia no serveixen absolutament de res.
Gràcies.
Jo la veritat és que no sóc expert en el tema, ni en dret deportiu, ni tampoc en esport en general. No, no he estat a un estadi en la meva vida. Jo, hi ha diferents parts, no, d'aquesta història. La primera és que els càntics pròpiament, si ho he llegit bé, deia musulmán el que no vote, no?
Sí, senyor.
Això ja és pur olfacte d'advocat, però jo crec que aquests càntics estaven dissenyats diguem, amb anterioritat.
Per meditació.
En premeditació, perquè era una forma de dir: jo, si hagués de defensar els que acabaran sent investigats, i sigui la penya que serà investigada, o les persones individuals que s'acabaran sent investigades i potser condemnades, jo el que diria és: això és un càntic que deia musulmán, no deia l'altra paraulota que es pot utilitzar per designar aquest mateix col·lectiu, primer. Segon, el que deia era musulmán el que no vote, que significa que no significa que l'altre sigui dolent, sinó que no és dels nostres. Per tant, sembla que hi ha un cert tuf com a punt, com una rigorositat una mica perniciosa lletrada darrere tot això. Això és el primer. Segon, llei en mà, en concret la llei de prevenció de la violència, de la xenofòbia, etcètera, en l'esport, no sé si això qualificaria necessàriament com un càntic racista, perquè el que ens diu precisament aquella llei, a l'article 2, és que ha de ser una expressió necessàriament vexatòria. I, de nou, no sé si ho és del tot. No sé si ho és del tot. La intenció ho és. L'expressió en si mateixa, no sé si ho és del tot. En tercer lloc, també crec que estan molt bé i seran molt necessari en ambients d'enorme tensió, com pot ser un partit de futbol, promoure un ambient sa i d'esportivitat. No sé si, dit malament, ens l'estem agafant una mica en paper de fumar, perquè al cap i a la fi estem parlant de llocs on necessàriament l'ambient serà, no dic violent, serà carregat, i la gent s'expressa com s'expressa. Ara el Marc parlava de moltes expressions que s'utilitzen, en aquest cas són homòfobes, no?, o anticatalanes o antiespanyoles, a diferents partits o a diferents comteses esportives. I a mi em sembla normal, em sembla fins i tot relativament sa que hi hagi moments concrets on una persona pugui ser un argument en el context d'una competició esportiva, especialment de professionals. Això, si passa en competicions infantils i juvenils, em sembla d'argument.
Que passa.
Però, que passa, és lamentable que passi. Però que un estadi ple de persones cridi i digui qualsevol cosa ha de ser relativament normal dins de, com dic, un marge de normalitat. Perquè si, en comptes d'haver estat dient musulmán el que no voti, haguessin simplement, els haguessin dit fills de mala mare i punt, em semblaria un episodi normal dins d'un partit de futbol normal. Sí, quan xiulen, per exemple, un himne, que això és molt, molt habitual, i de fet en aquest mateix partit, fins on he llegit, també va passar, van xiular l'himne d'Egipte. Doncs em sembla també una expressió normal. Amb intenció, per suposat, provocativa i combativa i agressiva, tot el que tu vulguis. Però és normal i és el que passa dins d'un estadi de futbol. Això s'ha de convertir en Argentina, que a la que et descuides mor gent, un partit de futbol? No, òbviament no. Però també és veritat que no sé si estem traient massa punta a l'esdeveniment, no? a la cosa.
Arribarem a 2:15. Posem-hi una mica de context amb això.
Perquè, evidentment, la qüestió del racisme i l'esport, particularment el racisme i el futbol, ja fa anys que s'arrossega, Mayol.
Sí, de fet, no sé si els més grans o els que de tant en tant consulteu el futbol a les xarxes recordeu aquests crits. Això era el Bernabéu contra Wilfred, porter negre del Rayo Vallecano als anys 90. Per tant, això fa molts anys que existeix, però encara va més amb les xarxes. Un estudi de l'Observatori Espanyol de Racisme i Xenofòbia va detectar 33.400 continguts d'odi a les xarxes en una sola temporada. La majoria, el 60%, contra Lamine Yamal. Després, el segon és Vinícius amb un 30%. Això contrasta amb una realitat, que és que cada vegada hi ha més jugadors a les seleccions que provenen de famílies migrants, de primera, de segona generació, en el cas de Lamine Yamal, que és l'estrella d'Espanya. Això passa a França, sobretot, fa molt de temps. Un estudi del 2018 analitzava quants jugadors representaven a un país i havien nascut en un altre, i explicava aquest estudi que a partir dels 2000 es disparava. Per fer-vos una idea, l'any 2018 hi va haver 86 jugadors nascuts en un país que en representaven un altre. Al Mundial del 2022 n'eren 137, i en canvi, si anem al 74, al Mundial d'Alemanya n'eren només 2. I un altre estudi que parla dels comentaristes.
Bueno, la idea del equipo marroquí es robar y salir a toda velocidad, cosa que ha hecho en el resto de partidos.
Aquest comentari de Juan Carlos Rivero es va fer viral més pel racisme dels espectadors i per les ganes que Bernabé fa, que de la seva intenció, que era senzillament un comentari purament futbolístic. Però sí que hi ha un estudi de l'Associació de Futbolistes Professionals que analitza 2.000 comentaris de locutors nord-americans en 80 partits i diuen que normalment fan servir els adjectius intel·ligents, millor qualitat i més treballadors cap a jugadors blancs, mentre que dels jugadors negres en destaquen les virtuts físiques. I que el 63% de les crítiques negatives eren per jugadors blancs i el 62% de les positives... Perdó, les negatives, el 63% cap a jugadors negres i el 62% de les positives cap a jugadors blancs.
Tremendo. Gràcies, Mayol. Fins ara. Ja, sí que és veritat que el món del futbol, particularment el futbol, molt més que cap altres esports o pràcticament l'únic esport, ja és veritat el que deia l'Ignacio, és a dir, és aquesta olla a pressió on pel preu de l'entrada sembla que et donin el dret a insultar qui vulguis i com vulguis. Però al mateix temps, clar, és a dir, jo recordo que alguna vegada que havia anat al camp cridava l'atenció quan a tot el públic es posa a cridar contra l'àrbitre, per exemple, amb el fill de mala mare, com deia abans l'Ignacio, i llavors t'adones que hi ha nens que ho segueixen, hi ha nens que segueixen en aquest crit.
Sí,
i penses,
sí.
No és per posar-nos virginals, però penses, no sé si ho estem fent bé.
Exacte. Mira, jo tinc la sort, puc dir-ho així, de seguir cada cap de setmana una lliga juvenil en concret, una categoria juvenil en concret de la Federació Catalana de Futbol, no? I detecto les dues coses, una positiu i una en negatiu. Una, el poc respecte que es té a l'àrbitre, per exemple, o als jugadors rivals i tot això. Però també és veritat que amb la diversitat amb la que m'estic trobant en diferents camps, no sé veure o no recordo cap crit discriminador per raó d'origen ètnic, de color de la pell, religiós.
Yeah.
És a dir, amb cost, em sembla que no n'he vist mai cap que algun jugador que té la pell negra li diguin negre, o que algun jugador d'origen marroquí li diguin moro, no? Em costa molt de veure. És més, crec que és un element cohesionador que es produeix al cap de setmana durant dues hores, que possiblement en altres àrees i altres àmbits no passa, que és aquell caliu de vestidor on hi ha gent d'origen molt divers i que tenen un únic propòsit, que és guanyar a l'altre equip, que també està farcit de gent d'origen molt divers. Aquesta és la part positiva, que potser fa uns anys sí que s'hauria escapat algun crit en aquest sentit. Ara està tot tan integrat que em costa veure. Ara bé, al costat d'això sí que hi ha pràctiques, diguem-ho així, sobretot testosteròniques, de, sobretot pares, que porten un entrenador dins i saben què ha de fer el jugador, l'insulten per no haver centrat la pilota en lloc d'haver passat el company, que insulten a l'àrbitre, que, per cert, des de fa un temps els àrbitres menors de 18 anys han de portar un braçalet que indiqui que són menors de 18 anys, que vol dir que estan en pràctiques, que vol dir que és l'equivalent a portar la L verda al cotxe perquè no pitis un cotxe que ha canviat de carril de manera poc ortodoxa, etc, etc, i tot i així se'ls insulta. Mm. Com si el pobre àrbitre s'hagués llevat per afavorir un equip de Rubí en lloc d'un equip de Sant Cugat, no?
Yeah.
Tot això passa. I, evidentment, que s'ha fet un bon treball en el primer sentit que t'he dit i s'ha de continuar treballant en el segon.
Sí, jo també tinc la sort, entre cometes, si vols sort, sí, de fer gairebé una triple competició esportiva. La meva, que vaig cada 15 dies al Camp Nou, la del meu fill, que juga a futbol, i la meva filla, que juga a voleibol. Mm. Si vols, comparo futbol amb el voleibol. Res a veure.
Clar.
Res a veure des d'un punt de vista testosterònic, ni contra l'àrbit, ni entrenadors que portem a dintre, absolutament res. Fins i tot el voleibol, entre les mateixes, en aquest cas, jugadores, cada cop que una jugadora fa una errada, totes les van aplaudir. Mm. I quan fa un punt, també. Jo no estava acostumat gaire a veure voleibol, jo sóc més un home de futbol, i quan vaig veure aquella situació em va meravellar. Perquè, malauradament, avui en dia encara passa. Quan hi ha una errada amb un nen falla un penal, el del teu mateix equip, et mira malament. Per tant, primer punt a fort del voleibol. Segon, del futbol base. El que deia en Jofre, m'he trobat exactament la mateixa situació. Mm. També porto uns quants anys en camp de futbol. Cap actitud racista, i és el que diu en Jofre. Per sort, cada cop estem en una societat més multicultural. Res. Evidentment, l'àrbitre, cada setmana, el pobre noi surt, no surt per potes, però gairebé, d'insults, de si ho has fet malament, el que diu ell. Com és que avui m'he aixecat? Per què afavoreixes el Rubí i no el Sant Cugat? O en el meu cas, per què afavoreixes un equip i no l'altre? Com si aquell pobre xaval hagués anat aquell dia premeditadament a anar a afavorir un equip a un altre, o el que ens ha de futbol, a pitar un fora de joc, quan tots sabem que ni el VAR ni els líners són capaços gairebé d'encertar-los, un pobre àrbitre tot sol, des del mig del camp, ha de pitar un fora de joc a l'altra punteria, cosa que tu no veus. I tercer punt, el camp del Barça. Hi vaig, com he dit, cada 15 dies. És cert que hi ha aquesta testosterona, però també s'ha evolucionat bastant amb els crits racistes. Recordeu quan hi havia Roberto Carlos?
I tant.
Al Camp Nou hi havia uns certs crits, que també es van reproduir fa poc a València amb Vinícius, però per sort s'estan convertint en una anècdota. És per això que el que va passar a l'altre dia al Correu Prat s'ha elevat a categoria de notícia. I després hi ha actituds dels jugadors. Recordo fa uns quants anys quan Dani Alves li van tirar un plàtan al camp del Saragossa, en lloc d'agafar i portar-lo a l'orbita, el va obrir i se'l va menjar. Però és una qüestió que no estic gaire d'acord amb aquell Ignacio, és a dir, és notícia, és censurable, i aquells crits tenien uns tics clarament racistes. Evidentment que no deien aquella paraula que tots hem pensat, sinó que deien musulmà. Però això en un camp de futbol, pel que t'he comentat, ara ja no es veu. Fa 20 anys enrere, sí, explicàvem el tema d'en Wilfred, o jo recordo que sóc de Figueres, que va haver-hi un any que van jugar Copa del Rei Figueres contra l'Espanyol, que hi havia el porter Encono. I diguem-ne que uns quants insults racistes s'ho proferien. Però ara això, per sort, no es veu gaire sovint, i per això ha estat notícia, o el que va passar, o fins i tot el que denuncia algun cops Vinícius.
En volem parlar també amb algú que és jugador, com és el Sancu Javier, que és jugador de l'Escala. Sancu, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé. Sancu,
molt bé, encantat de parlar amb tu. Estem parlant d'aquesta situació i de tot el tot aquest clima que hi ha al voltant del futbol. Sancu, tu ets originari de Gàmbia, per tant, la pregunta és si tu, com a jugador, has patit algun d'aquests casos de racisme que estàvem comentant.
Sí, m'he patit. En algun partit m'he patit. Sí que és veritat que és una llàstima que passi a dia d'avui, però sí que és veritat que jo crec que molta gent ho ha patit, que jo crec que aquests últims anys poder no s'ha treballat del tot, no?, de fer poder un protocol per cuidar la gent, no?, que no sigui d'aquí, o que tinguin l'origen o un color de pell diferent o d'una religió o cultura diferent. I això jo crec que aquests últims anys ara s'està treballant per millorar. I que és veritat que jo n'he passat algun episodi així.
Episodis així per part d'aficionats o per part de jugadors rivals o de tots dos?
Aficionat i algun jugador rival també.
Què fas quan sents això?
Bueno, el primer de tot és informar a l'àrbit de dir, mira, està passant això i que, bueno, que ho tinguis en compte perquè, bueno, està dient això i que no està bé. Mm. Vull dir, al final s'estan picant amb el teu color de pell o amb la teva religió, o, saps? I, bueno, sí que és veritat que l'àrbit diu, oye, si escolto alguna cosa així, poder, saps? Trec la vermella o, saps? Mm. Però, clar, al final, depèn com t'ho diguin i quan, doncs, poder no ho escoltes, no? Perquè poder l'àrbit està a l'altra punta i tu estàs aquí amb el defensa i t'està cobrint i t'està dient coses.
Clar. T'has trobat algun cas en què s'hagi hagut d'aturar o suspendre fins i tot un partit?
No, no. No, suspendre no, però sí que és veritat que en algun moment que s'hagi parat i intentar solucionar el tema, poder sí, però parar el partit no.
Ara fa un temps que la Federació Catalana de Futbol va començar una campanya que es deia Zero Insults a la grada. Trobes, a banda d'això, dels protocols que ara comentàvem, tu trobes, Sanko, que s'ha anat a millor? És a dir, que dins de la gravetat del tema s'ha millorat?
Sí, jo crec que algú s'ha millorat. Sí que és veritat que ara ja no escoltes tants insults. Potser sí que fa uns anys sí que era com algo més normal, però ara aquests últims anys sí que és veritat que la gent ja va més... ja és més conscient i va, doncs, amb més tacte, no? Depèn del que diguin i ja s'ho pensen dues vegades. Jo crec que a poc s'està treballant per millorar, però encara segueix passant.
Hi ha camps pitjors que altres?
Sí, sí. Depèn de certs camps, ja tenen la mala fama aquesta de, saps? De que aquí sempre diuen certes coses. Però, bueno, al final nosaltres, clar, nosaltres som jugadors de futbol i el que fem és anar a jugar. Vull dir, jo no vaig allà pensant que em diran això. Jo vaig a jugar a futbol i a disfrutar. Clar, si passa això, pues, s'avisa i s'informa del que està passant.
Perquè pel que em deies, el fet que hi hagi aquests protocols ha millorat, eh? És a dir, tu creus que més o menys la gent, o sobretot àrbitres i el públic i els jugadors, hi ha una certa consciència o més consciència que hi ha un protocol per a aquests insults?
Sí, jo crec que ara sí. I més que ara, com jugadors com Vinícius, jugadors que també actualment, bueno, és el més recent poder que els està passant i poder ara estan treballant contra això, no? De, bueno, com un jugador com Vinícius, que és del Madrid, doncs té més pes i això també dona més veu, no?
El Sanko Javier és jugador de l'Escala, és futbolista de l'Escala, ell és d'origen originari de Gàmbia i era, doncs, testimoni que volíem sentir. Sanko, mil gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Una abraçada forta. En 3 minuts arribarem a 3 quarts de 10, una mica de publicitat, i continuem amb l'Àgora aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva presenten la Setmana de les Bambes.
Sí, aquesta setmana a Uala, 20% de descompte extra en un munt de bambes de les millors marques, com Nike, Adidas, Skechers, Múnich.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda. També a gualashop.com.
Uala! Tot és diversió amb la figureta del Titó.
Que xula!
La figureta del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
012, la millor resposta.
On vas tenir equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
El Camp Nou obre per la Champions femenina i el Barça vol repetir el Festival de l'Anada, ara amb el seu públic.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de les 6, Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Ah! Javi, amb una altra qüestió que volíem comentar avui a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, amb la Marta Pascal, el Marc Bataller, el Jofre Llombart i l'Ignacio Rigau, l'explicàvem avui a l'informatiu. El 28% dels alumnes de primària fan algun tipus de religió a l'escola. Més dades des de la redacció del matí amb la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia.
Bon dia. D'entre els que fan religió, la immensa majoria estudien la catòlica, tot i que a Catalunya també hi ha una cinquantena d'alumnes que estudien religió evangèlica i islàmica, i un centenar la jueva. De cara al curs que ve, el govern està parlant amb una vintena d'escoles i instituts per fer-hi l'assignatura de cultura religiosa. Totes les confessions ho veuen amb bons ulls. Això és perquè, segons el baròmetre del 2024, pràcticament 4 de cada 10 encastats no saben qui és el cap de l'Església Catòlica i 2 de cada 10 no saben què se celebra per Nadal.
Maria, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
I d'això en volem parlar, i ho dèiem abans, eh? Volem parlar amb veure les diferents posicions sobre aquesta qüestió. D'entrada saludem la Marina Ruiz, que és mestra de primària a Barberà del Vallès. Marina, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també podem saludar la Cristina Sánchez Domingo, que és mestra de religió a l'escola pública des de fa 10 anys, no, ja? Bon dia, Cristina. Què tal?
Bon dia, Federic.
Aviam, comencem. Cristina, què s'ensenya a les classes de religió a l'escola pública?
Doncs la veritat és que l'ensenyament que es fa a l'aula de religió...
Espera, que t'acostaré una mica al micro.
Ai, perdó.
No, ja, al contrari.
Ja saps.
Aquí, perfecte.
Doncs a l'aula de religió l'ensenyament que es dona és una formació integral. Mm. Això vol dir que es parla des del fet religiós i tot el tema de la societat actual, com podem parlar del passat, però també parlem del present. O sigui, no es tracta d'entendre les coses del passat, sinó és entendre el món actual des del punt de vista de la religió, de l'aula de religió.
És a dir, per dir-ho de pressa, no ensenyeu a resar el Pare Nostre.
No, ni ara, ni ara. O sigui, el Pare Nostre és una pràctica confessional i nosaltres el que fem a cicle mitjà, per exemple, és explicar el seu significat i veure quin tipus de pregària és. Igual que altres religions tenen altres pràctiques, doncs a la religiosa també, però evidentment a l'aula de religió, com a mínim a l'escola pública, no resa.
Això anava a dir, és a dir, la diferència amb la pública i, per exemple, la concertada és d'aquesta?
Sí, totalment. Mm. O sigui, a l'escola concertada hi ha un ideari cristià, si així els pares ho han triat, no? I, en canvi, a l'escola pública els pares trien si volen fer la religió confessional.
Mm. Tu hi has detectat, en aquests 10 anys que et dediques a aquesta qüestió, un major interès, un més interès?
Depèn molt. O sigui, en general, certament, quan un professor està integrat a l'escola, normalment les matrícules pugen moltíssim. Mm. Per què? Perquè la gent té interès sobre el fet religiós i vol conèixer, perquè és una cosa molt actual. O sigui, tenir ignorància sobre aquest fet ens fa desconèixer la nostra cultura, al final, no? La nostra tradició. I ser, estar formats culturalment és bo. Mm.
Marina, tu no n'ets partidària que s'ensenyi cultura religiosa a l'escola de manera generalitzada. Per què?
No. Bueno, bàsicament perquè jo el que penso i crec que ens ha costat molt en aquest país des de desvincular-nos justament d'aquest fet, no? Tenim importants pedagogues com va ser la Marta Mata, que era profundament religiosa i practicava, que defensava que la religió s'havia de transmetre, s'havia de ensenyar, i els seus valors fora de l'àmbit públic, és a dir, que s'havia de reservar a l'àmbit privat i familiar i no dins de l'ensenyament de l'escola pública. Per què? Doncs justament pel que comentava la companya, no? Perquè al final el contingut que s'acaba impartint en aquesta assignatura ve directament marcat per la conferència episcopal. És a dir, que hi ha una objectivitat darrere, hi ha una intencionalitat, hi ha una transmissió directa i indirecta d'uns valors vinculats a la religió i, en aquest cas, majoritàriament, a la religió catòlica. Mm. I això s'allunya moltíssim dels objectius que ha de tenir la nostra escola, que han de ser laics.
Però, Marina, de la mateixa manera que s'ensenya, m'invento, eh? És a dir, que s'ensenya, doncs, què és aquest temple que passem per aquí al davant, explicar què se celebra per Nadal o què se celebra per Setmana Santa, tu no en series partidària?
Jo crec que està superintegrat dins de la nostra cultura, és a dir, la gran majoria de les escoles públiques a Catalunya ho treballen de manera activa, es treballa des de l'assignatura de música, de fet... conec poquíssimes escoles, i fa més de 20 anys que volto per l'escola pública, que no celebri una cantada de Nadales, és a dir, està com molt, molt, molt present, i a més, també altres festivitats, com pot ser la castanyada o fins i tot ara quan arriba el període vacacional de Setmana Santa, perquè no podem obviar que el nostre calendari escolar ve marcat per les festes religioses.
Per tant, tu dius, si ho entenc bé, veus complicat ensenyar religió sense fer proselitisme.
Totalment. És que, a més, el professorat que ara mateix imparteix aquesta assignatura també ve designat, ve dels acords que té l'Estat amb la Santa Seu i ve designat per directament les diòcesis dels diferents territoris, amb la qual és un professorat que ha estat format amb una base i amb una mirada absolutament vinculada a la religió i, és que les docents no ens podem desvincular de tot això que ens ha creat com a persones i això finalment ho acabes transmetent.
Cristina, intenteu fer aquesta diferència? És a dir, una cosa és ensenyar la cultura i l'altra fer proselitisme?
Totalment. O sigui, el mestre de religió a l'aula no fa proselitisme en cap moment, sinó que ensenya uns valors culturals, que són els valors culturals universals que estan en aquesta societat, que a més, precisament tenim exemples, no?, per poder-los ensenyar que formen part de la nostra religió, evidentment, no?, paràboles, tenim aquests... Però no només això, sinó que també ens basem també en històries que ens passen al nostre entorn, no? Per exemple, si féssim un exemple molt clar, però no, avui estem parlant molt del tema del 1000, que hi ha hagut aquesta problemàtica tan gran, no? Clar, a l'escola, a l'aula de religió, d'això en parlem. Parlem de la tolerància, parlem de la diversitat, parlem precisament de la pluralitat, no? El fet religiós, si el traguéssim de l'escola, a la fora continuaria existint, no?, a la societat. Treure'l de l'escola seria perdre l'oportunitat precisament de treballar-lo amb rigor, amb respecte. Si no es fa, això afavoreix precisament aquests discursos d'odi, que és el que estem veient al camp de futbol, no? I clar, això són petits coses puntuals molt grans a nivell social que s'han de parlar a l'aula de religió i també a l'aula normal, evidentment, no? Però a l'aula de religió tenim la gràcia de poder-ho fer amb temps, perquè disposem d'aquest temps per poder-ho fer i reflexionar sobre això.
El que passa és que, tu deies, ensenyant valors universals. Uh-huh. Per això jo destacava, et preguntava la qüestió del límit, perquè una persona no creient, una persona no catòlica, et podria dir, home, universals no, universals per una part d'una creença determinada, no? Per la meva no. Bueno, o per algú que no en tingui, diguem-ne.
Bueno, nosaltres a l'hora de religió no fem creure, d'acord? No s'imposa res, es proposa. O sigui, els alumnes a l'aula de religió dialoguen, fan crítica social, parlen, però en cap moment nosaltres no som ningú per dir tu has de creure en això, perquè evidentment són totalment lliures. Mm. Les persones que venen a la nostra aula han triat les seves famílies a estar-hi. Per tant, estan d'acord, les seves famílies, en rebre aquest tipus d'educació, que és una educació, ja et comento, una educació totalment oberta, mirada endavant, mirada a la nostra societat, i amb molta crítica, o sigui, molta crítica.
Crítica cap a què o cap a qui?
Amb les coses que passen a la societat, per exemple, comentàvem, no?, per exemple, si es posa de moda, per exemple, el tema de la Rosalia, doncs parlem-ne, perquè és un fenomen mediàtic. Doncs veure la Rosalia ens dona la capacitat d'interpretar-la si coneixem aquest fet religiós. Si no el coneixem, doncs parlarem d'una espiritualitat superficial, de que la portada va vestida de monja, però no entendrem el per què fa tot això. I la gràcia a l'aula de religió és aprendre també a interpretar la nostra societat.
Marina, tu veus viable ensenyar això que comenta la Cristina, donar aquest context sense donar religió, sense donar aquesta classe?
Sí. És a dir, la cultura en general que ens envolta es pot treballar des de diferents assignatures. És a dir, des de la història, des de la filosofia, en aquest sentit no hi hauria cap problema. Però després és que quan parlem dels valors, els valors ens envolten en el dia a dia. Nosaltres des de l'escola no esperem a que arribi una assignatura específica per parlar d'alguna problemàtica o del que està succeint a la realitat. Això es fa constantment i a totes hores. És a dir, els valors vinculats a la solidaritat, al companyerisme, al respecte, això és inherent en la convivència d'un centre escolar. Llavors no necessites que hi hagi una assignatura específica per parlar-ne, per debatre. Mm. En canvi, quan tu ja estàs analitzant des d'aquest prisma això mateix, no?, a la Rosalia, la mirada està posada absolutament en el fet religiós. I llavors, clar, des del meu punt de vista, aquí es deixa el, bueno, és deixar al marge a moltes criatures que les seves famílies no volen apostar per tenir aquesta mirada.
No, el que anàvem a demanar-te és cert que és veritat que en una escola, en una assignatura, en un debat escolar o les, aquestes tipus de matèries, hi ha marge per explicar i per parlar moltes coses, però el que volia preguntar, el fet que hi hagi religió et garanteix, et blinda, no?, un espai per parlar d'aquestes coses, perquè si no, igual no, no se'n parlaria, o no ho veus així, Marina?
Sí, el que passa és que nosaltres hem de respondre a les necessitats que té la societat actual, no? I el que ens diuen des del departament és que la demanda de l'assignatura de religió en els últims 10 anys ha baixat a menys de la meitat. És a dir, que la societat no té aquests interessos actualment. El que hauríem de repensar és llavors ubicar, no?, determinats continguts en altres assignatures perquè no quedin buits. És a dir, perquè l'alumnat hi pugui tenir accés i es pugui formar. Però si el que la societat ens està marcant és que no hi ha una necessitat específica per l'assignatura de religió, jo no entenc per què ha de continuar, no?, tenint aquesta presència. Perquè també és cert que fins i tot tenim professorat de religió a centres on no hi ha demanda explícita. I aquest professorat està cobrint altres matèries perquè no hi ha alumnat que hi hagi demanat.
Tu, Cristina, deies per això que la demanda varia una mica, no? Varia, sí, en funció dels anys.
Sí, varia. Mm. Sobretot quan el professor està integrat dintre el centre, varia moltíssim, moltíssim. És veritat que el tema de la matriculació, bueno, és de mica en mica fluctua cap baix. Per què? Perquè la societat precisament està canviant. Però no pel fet de que la societat estigui canviant, nosaltres deixem de fer aquesta matèria. I, bueno, i ara podem estar molt contents perquè amb aquest analfabetisme religiós que ha donat el baròmetre de la Generalitat de Catalunya del 2023, va donar aquest analfabetisme, clar, hem de donar resposta amb aquest analfabetisme. I per això el Departament d'Educació proposa aquest pla pilot que començarà al setembre de l'any que ve, precisament per amb aquelles famílies que no han triat la signatura confessional, doncs tinguin també l'opció i l'oportunitat de poder tindre una mica de coneixements bàsics sobre el fet religiós. Perquè, repeteixo, o sigui, eliminar el fet religiós de l'escola pot ser un problema a nivell social. Parlaven en una entrevista anteriorment que és un problema estructural. Clar, obviar una cosa que existeix, no entomar-la i fer-la normal dintre de l'escola, també es dona una visió molt tancada. O sigui, el nostre govern, el nostre estat, és aconfessional. Això significa que ha de respectar totes les religions, totes. Llavors, el que no pot fer és tancar-se en banda i no oferir aquesta oportunitat, perquè la proposta són dues. Una és que hi hagi la confessional i l'altra és la no confessional, que seria aquesta cultura religiosa. Les dues matèries són complementàries, no són excloents en cap moment una de l'altra. I nosaltres, els professors de religió, en general, veuen molt positiu aquesta introducció de la cultura religiosa, que és una aposta molt bona perquè ve del passat, o sigui, del passat ja s'ha intentat. L'únic que ara s'han donat les condicions. El departament, en aquest cas, ha sigut molt valent de tirar-ho endavant.
Estem parlant amb la Marina i amb la Cristina d'aquesta posició, de dues posicions al voltant de la religió a l'escola. Jofre, com ho veus tu?
Doncs, com deia Sant Agustí, en el punt mig hi ha... No? És a dir, mira, per començar, m'agrada molt que es faci la diferència, que a vegades pot ser de matís, però és important, entre estat laic, que no és, i estat aconfessional, que vol dir, jo no em caso en cap religió, però existeixen les religions com a fet. Penso que la cultura religiosa està tan impregnada al nostre dia a dia que seria absurd no ensenyar-ho, perquè és d'on som. Sense anar més lluny, explicar a les criatures per què avui no van a classe.
Per exemple?
Per què des de divendres, vaja, passat, no és perquè el trimestre un dia s'aixequi al Departament d'Ensenyament i digui, mira, avui fins al 12 de març, l'any que ve fins... No, hi ha una explicació, no? Per no parlar de totes les ciutats i municipis que a Catalunya comencen per Sant. Explicar el per què. Explicar que la figura del sant era la manera que es tenia tradicionalment de posar com a exemple el que avui serien altres exemples que no fem sants. M'ho invento, des de... I ara, perdoneu-me, des de Lamine Yamal, Aitana Bonmatí, però també el doctor Bonaventura Clotet, que abans no hi havia cap altra manera d'explicar-ho que són sants, que vol dir exemple social de fer el bé. Per exemple, on deia que està el punt mig? Doncs entre explicar a les criatures que per Quaresma hi ha moltíssima gent que decideix no menjar carn, i especialment els divendres de Quaresma, especialment demà, entre això i obligar a les criatures a dir tu no mengis carn perquè si no és pecat, crec que hi ha un punt mig que s'explica molt bé i crec que poden casar. I després hi ha una altra cosa. La importància de que l'ensenyament religiós passi pel bon sedàs de la quantitat de bons professionals de la docència que hi ha en aquest país, sigui en l'àmbit públic, concertat o privat.